Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Des que va començar la pandèmia, pràcticament 9.000 sabadellencs han donat positiu per coronavirus, una malaltia que, més enllà dels efectes directes que produeixen alguns pacients durant el moment àlgid, també deixa algunes seqüeles importants després de superar-la i que encara algunes d'elles es desconeixen. Per això l'Hospital de Sabadell ha destinat un equip a analitzar els efectes de la malaltia en pacients que ja l'han patida. I la doctora encarregada d'aquest seguiment és la doctora Amàlia Moreno del Taulí. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, doctora.
Bon dia a tots.
Abans de tant detall, deixi'm que li pregunti per la situació del Taulí actualment. Com està l'hospital? En quina situació es troba en referent al coronavirus?
Doncs, bueno, la veritat és que hem tingut unes setmanes complicades. Sembla que ara vulguem arribar com a la maseta, però sí que hi ha molta pressió doncs, pel número d'ingressos, sobretot pel número de malalts ingressats a la UCI i a semicrítics, però sí que sembla que l'entrada de pacients nous a urgències té tendència a anar baixant o començar a baixar.
I aquestes setmanes de pressió entenc que han obligat a concentrar molt els esforços en la pressió que arribava. No sé si també s'ha pogut seguir fent aquest tractament d'aquests malalts que dèiem ara s'estaven seguint, aquestes persones que ja han superat la malaltia i que s'està fent aquest seguiment a través d'aquesta unitat post-Covid.
Nosaltres hem mantingut l'activitat en pneumologia, excepte les últimes dues setmanes, que sí que s'ha hagut de fer una aturada transitòria per la pressió. Clar, nosaltres som una especialitat que tenim molta pressió d'aquests malalts de Covid ingressats, però que es preveu que potser aquesta setmana es torni a engegar. La veritat és que intentem mantenir al màxim l'activitat assistencial normal.
Anem a aquesta feina de la unitat post-Covid. Actualment, quants pacients s'està monitoritzant, s'està estudiant, quants pacients s'està treballant?
Actualment haurem visitat a més de 200 pacients des del maig, aproximadament, que vam començar. Encara ens en queden, i ara comencem a veure ja els de la segona onada, els que vam començar potser finals a principis de setembre, una cosa així, ja n'hem vist algun, però encara estem veient controls de post-Covid de malalts de la primera onada.
I això vol dir que aquests malalts encara tenen aquestes seqüeles o hi ha casos en què realment la malaltia s'aconsegueix erradicar del tot?
La majoria de malalts està aconseguint la milloria, si no total, pràcticament. Ja la majoria de malalts s'estan recuperant, però sí que és veritat que tenim un subgrup de malalts, o dos subgrups, jo més aviat diria. Un, el malalt que va estar molt greu a la UCI, que té moltes seqüeles després de portar molts dies a la UCI intubat, etc., que ja no només són seqüeles per la pròpia infecció del virus, sinó per no, l'estança a la UCI tants dies. I després hi ha un altre subgrup de malalts que potser són els que més ens han sorprès, que és un subgrup de malalts que potser no van estar tan greus a l'inici, alguns van ingressar però alguns ni tan sols van requerir ingrés i que ara, 6-8 mesos després, encara tenen molta simptomatologia. Molt cansament, gent que encara no ha recuperat l'olfacte, dolors musculars, falta de concentració, caiguda del cabell, i són símptomes que estan costant molt de revertir, que potser hi ha una tendència a la milloria, però de forma molt lenta.
Ara m'abordava algunes de caiguda del cabell, també és una de les seqüeles que deixa el coronavirus, no l'havia sentit
aquesta. Molts malalts venen i t'expliquen que van tenir una caiguda de cabell molt important les setmanes posteriors a la infecció. Molts ja comencen la majoria, per sort, comencen a tornar a sortir-li el cabell, però és una queixa molt, molt freqüent de molts pacients.
Anem a abordar una mica, perquè ara em deia aquests dos tipus de malalts, no? El malalt UCI potser és del que se n'està parlant més, no? D'aquell que ha d'anar a una rehabilitació física, no? Perquè al final l'estar tants mesos, entenc, aturat en un llit té unes conseqüències, no? Per d'atròfia muscular, que entenc que és el que acaba generant tota aquesta problemàtica, no? En aquest cas, aquests potser són els més visibles. Quines són les principals afectacions d'aquest malalt UCI que ha estat durant una llarga estada a l'hospital?
Nosaltres, quan ens hem plantejat des de pneumologia crear aquesta consulta, va ser sobretot per aquest tipus de malalt, perquè teníem la sensació o pensàvem que un percentatge d'aquests malalts podien acabar amb seqüeles respiratòries importants, fibrosis pulmonar, i que podien quedar molt limitats des del punt de vista respiratori. I, de fet, la consulta es va muntar inicialment sobretot per aquest grup de malalts, el malalt greu, el malalt que havia estat a la a la UCI o potser no havia estat a la UCI, però havia estat amb els requeriments d'oxigen, amb pneumonies molt extenses. La veritat és que, malgrat sí que hi ha algun malalt que no ha acabat de recuperar a nivell pulmonar i que té certa seqüela, la veritat és que, sorprenentment i per sort, la majoria, malgrat tenir pneumonies molt, molt extenses, s'han anat recuperant al llarg dels mesos. Sí que potser queda alguna petita cicatriu a nivell pulmonar, però la funció pulmonar i tot s'està recuperant força bé en la majoria dels casos. Sí que tenim alguns que no, però en la majoria sí.
Ahir, llegint, buscant informació i documentació per preparar l'entrevista, llegia que hi ha alguns hospitals que estan buscant aquesta relació entre el coronavirus i un desenvolupament a posteriori d'una fibrosi pulmonar. Pel que em deia ara, a hores d'ara sembla que no aniria cap aquí la cosa o sí que podria acabar derivant passats uns anys perquè al final estem analitzant uns mesos, no?
Sí, sí que hi ha un grup de malalts que segurament quedaran unes seqüeles. No sabem, i això és el que haurem d'anar veient al cap dels mesos, som ara els que els anirem seguint a les consultes, sí. Aquestes seqüeles que tenen ara, aquestes cicatrius que els hi han quedat, van progressant al llarg del temps o si queden en aquest punt o inclús si encara poden tenir un marge de milloria. Hi ha un subgrup, però de veritat és que de tot el volum de malalts que van passar per la UCI i tal, són pocs els que estan quedant seqüeles ara que estem veient malalts que fa 8 mesos que van ingressar.
Pel que fa a la
recuperació... És un percentatge petit.
Pel que fa a la recuperació muscular, aquella que més es veu al caminar, al moure's, la força a les mans, això també es recupera en un percentatge alt?
Sí, en general sí. De fet, estan fent programes de rehabilitació aquí al nostre centre també, des del punt de vista no només respiratori, sinó també des del punt de vista motor. Sí que hi ha malalts que els han quedat seqüeles a nivell nerviós, sobretot a alguns nervis afectats, a les peus i tal, però també sobretot malalts que han estat molt temps a la UCI, que han estat doncs, malalts que moltes vegades van estar pronats, és a dir, cap per avall, que se'ls anava posant cap per amunt i cap per avall per intentar millorar l'aspecte pulmonar, i això sí que ha provocat algunes lesions a nivell nerviós, però que segueixen fent rehabilitació, però sí que és veritat que van millorant de forma lenta, però sí que van millorant.
A banda dels efectes potser els més greus, no? Aquests que parlàvem ara d'aquesta fibrosi pulmonar, també es parla molt, i crec que és una de les qüestions que més se'ns ha dit, no? Si no notes el gust, si no notes l'olfacte, ep, que podria ser un símptoma, no? de coronavirus. Hi ha gent que diu que s'allarga molt, no? Aquesta pèrdua d'aquests sentits. També ho han detectat, ho han vist?
Sí, sí, de fet, hi ha gent que recupera en poques setmanes, però tenim pacients que fa 8 mesos que van passar el coronavirus i encara no han recuperat l'olfacte. Alguns de forma parcial, és a dir, han recuperat algunes olors més fortes, etc. I alguns que no han recuperat absolutament res. No fa masses dies una pacient em deia, només sé distingir el menjar fred del calent. Era incapaç ni de notar ni si era dolç o salat. Perquè moltes vegades l'olfacte i el gust van molt relacionats. Alguns malalts sí que han recuperat el gust, però no l'olfacte. I alguns, doncs, ni tan sols cap de les dues coses.
I això, clar, entenc que... La pregunta que li faré ara entenc que és complicat respondre-la, no? Però la previsió és que el puguin recuperar o no saben ni tan sols si potser mai més, per dir-ho d'alguna manera, podran recuperar aquests sentits. Perquè, clar, al final es troben en una malaltia que no coneixen, no? En una evolució que no coneixen i, per tant, entenc que van una mica cegues, no? També en aquests casos.
Exacte. Home, és difícil de dir, però és veritat que com més temps passa sense recuperar-lo, més difícil és que el recuperin almenys de forma total. Llavors sí que se'ls recomana que facin algun tipus de com rehabilitació, i és que vagin provant diferents olors fortes, diferents cops al dia, a veure si tampoc tenim clar que això funcioni, però com per estimular el nervi olfactori per a veure si són capaços d'accelerar una mica el procés de recuperació.
Clar, a nivell de conseqüències i de seqüeles, és veritat que són seqüeles que no t'afecten a la supervivència, però segur que en el dia a dia els pacients deuen reportar que és una sensació de molta incomoditat, no?
Sí, sí. A més, normalment és estrany que tinguis un pacient que només tingui això. Normalment el que té això sol tenir més coses a part, no? Pues, potser de les coses que més estan limitant els pacients avui en dia és el cansament. Una espècie de falta de piles o d'energia que els impedeix tornar a fer la seva activitat normal. Gent jove, de 40 i escaig d'anys, que em diu que abans podia sortir a caminar, estava tot el dia treballant, després anava al gimnàs, després feia una, no, s'encarregava dels nens i tal, i que ara no pot, que li és incapaç de tornar a les seves activitats, a l'activitat habitual que feia abans de la infecció.
I en aquest cas són malalts que realment han tingut una evolució complicada de la malaltia o poden ser fins i tot persones que l'hagin passat a casa seva i que ara els hagi quedat aquesta seqüela d'aquest cansament?
Doncs sí, realment ens trobem sovint aquest quadre en pacients que no van estar tan greus a l'inici. És a dir, el malalt que va fer un quadre molt respiratori, molt de pneumonia, que va estar a la UCI, potser aquest malalt no té aquest tipus de sintomatologia. En canvi, pacients que van passar la malaltia de forma més menys greu, que van fer un ingrés de pocs dies o inclús que no van ingressar, el van passar a casa, són els que ara ens estem trobant això, no? El cansament, dolors musculars, doncs la falta d'olfacte, dificultat per la capacitat de concentració, gent que et deia que abans llegia molt i ara no pot. Doncs tot aquest tipus de sintomatologia que és potser la que més ens ha sorprès, perquè nosaltres hem muntat una unitat més pels malalts greus i ens estan arribant molts malalts que potser no tenen problemes respiratoris, però al final a vegades és difícil diferenciar el cansament de l'ofec i llavors acaben a les nostres consultes i un cop descartat que no hi hagin seqüeles respiratòries, doncs moltes vegades intentem adreçar-nos a un programa també de rehabilitació per intentar millorar la capacitat a l'esforç d'aquests pacients.
Mm-hmm. Clar, també una sensació super inhabilitant, no entenc, per aquestes persones, de fins i tot entenc baixes laborals, no?, en alguns casos.
Sí, 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 tenim gent de 40 pocs anys que encara no s'ha pogut reincorporar a la seva feina habitual o que s'ha reincorporat i ha hagut d'agafar la baixa un altre cop perquè no es veu capaç de fer la seva activitat ordinària. I tenim, de fet, també molta gent de l'hospital, no? Treballadors de l'hospital que la van patir en el seu dia i que no han pogut reincorporar-se.
Respecte a la part aquesta cognitiva, això que em deia ara de la dificultat de concentració, també he llegit que hi ha problemes de memòria, no?, associats com a seqüeles del coronavirus.
Sí, exacte, és com dificultat per retenir informació, dificultat per, no?, se li obliden les coses. També crec que a part hi ha un tema psicològic, no?, hi ha molts pacients que estan molt espantats després de tot això, és una situació molt, molt estressant a nivell psicològic, que també doncs estem veient que són pacients que passen els mesos i segueixen molt espantats per la por de tornar-ho a agafar, per la por de relacionar-se amb la gent, etc. I per veure's molt limitat, que al final és com un cercle viciós, no? Un es veu molt limitat i això tampoc fa que siguis capaç d'animar-te i de... No? És complicat.
I aquests efectes, aquesta part de dificultat de concentració, de cansament, podia produir-se també, no sé si ho saben, en pacients que hagin passat la malaltia de forma asimptomàtica?
Home, asimptomàtica totalment. Clar, en la primera onada els pacients asimptomàtics no els vam diagnosticar, amb el qual és difícil de saber, però sí que malalts que han tingut símptomes poc importants, amb un inici que inclús algun tenim que en el seu dia no se li va fer ni la PCR en la primera onada perquè era el moment de màxima no, pandèmia i que se'ls han fet els anticossos posteriorment i que s'ha comprovat que sí que van passar la infecció en el seu dia, però van passar de forma molt lleu. I aquests també estem veient, no? Ens estan arribant molts pacients d'aquest tipus a la consulta.
És a dir, aquests símptomes que al final acaba sent més dures les seqüeles, potser que fins i tot els símptomes que vas tenir de Covid en el primer moment. Poden passar, pot passar.
Exacte, i tant, i tant. Sí, 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 ens estem trobant així. O sigui, tenim tot el ventall de possibilitats, no? Des del malalt molt lleu al malalt molt greu. El malalt que ha passat 2 mesos amb una UCI i que ara està molt bé i ha tornat a fer esport i està en una vida molt activa, i el pacient que va passar-la a casa de forma lleu i ara està molt, molt limitat.
I clar, entenc que una de les preguntes que segur que els fan aquests pacients és i quan em recuperaré, no? Quan duraran aquestes seqüeles? Les podré recuperar? Què els contesten?
Que, a veure, si quan tu els hi fas la pregunta, però mira enrere, no?, i pensa com estaves fa 3 mesos, la majoria sí que et diuen que està millor. És a dir, sí que crec que hi ha una tendència a la milloria, però de forma molt, molt lenta. Però sí que passa que, clar, el dia a dia és dur. Passa que si tires enrere en el temps, la majoria sí que et diuen que estan una miqueta millor. Però, clar, la pregunta de quan es recuperaran del tot i si es recuperaran del tot és difícil de contestar.
Clar, en aquesta segona onada, una de les qüestions que ens deia la doctora Navarro fa uns dies és que sembla que els pacients estan menys temps ingressats a l'hospital, que s'ha reduït una mica aquesta hospitalització. També, fins i tot, deia les UCIs, encara no ho sabien, deia les UCIs, haurem de veure una mica com es comporten perquè tot just ens estan arribant al gruix dels malalts, però si a planta, això pot tenir conseqüències positives a nivell de seqüeles, el fet d'estar menys temps hospitalitzat, o no té per què?
A veure, amb el malalt greu, jo crec que també tinc la mateixa sensació que la doctora Navarro, que els malalts tenen tendència a millorar abans. Tenim malalts greus també, igual que la primera onada. Nosaltres que, a part d'estar al post-Covid, estic a semicrítics, la nostra pneumologia, doncs tenim malalts molt greus igualment. Però sí que el fet de que es recuperin abans, lògicament, totes aquestes seqüeles d'un ingrés molt llarg a la UCI, etc., doncs s'haurien de veure disminuïdes. El que no sé si també tindrem aquest grup de malalts que després, al cap d'uns mesos, no acaben de recuperar-se. Això ho haurem d'anar veient, però si ha passat a la primera onada és probable que torni a passar ara.
Clar, en aquest sentit, el pacient, ara es farà algun seguiment diferent del pacient que se'n va del taulí amb l'alta, per dir-ho d'alguna manera, a casa seva, diferent del que es feia la primera onada, o es farà el mateix seguiment del pacient?
En principi, la idea és fer el mateix seguiment, tot i que ja veiem que malalts que han estat greus a l'hospital se'n van amb molt bon estat general, amb una radiografia pràcticament normal i l'oxigen al seu lloc, doncs aquests que els veiem també a la consulta, aquests probablement faran un seguiment per atenció primària perquè tenim un circuit que funciona de forma bidireccional i només ens els derivarien en el cas que el pacient no acabés de millorar. Que potser algun malalt que abans sí que havíem quedat a la consulta ara potser quedarà per primària.
Per tant, s'haurà de veure una mica com és l'evolució del pacient per acabar de definir. Ens deia, una de les qüestions que els preocupa és tornar-se a infectar, no? Tornar a agafar la malaltia. I això és una de les qüestions que també li volia preguntar, perquè se'ns havia dit que, primer, que si tenies la malaltia no la podies tornar a agafar. Ara sembla que hi ha uns mesos de protecció, però que no és infinita, aquesta protecció. Què els diuen els pacients quan els ho plantegen?
A veure, al final hi ha moltes hipòtesis, però una certesa ningú la té. És a dir, sí que és veritat que el pacient que ha passat la malaltia té menys probabilitats de tornar-la a passar, però no té una probabilitat zero. I que també és veritat que no sabem fins quant de temps aquests anticossos que es generen tindran eficàcia i funcionaran. No sabem quant de temps, per tant, el que se'ls ha de dir a aquests pacients és que s'han de protegir igual que abans de tenir la infecció. Hem de dir les mesures de protecció, la mascareta, rentat de mans, etc., això ha de ser, el distanciament ha de ser exactament igual.
En cas de que un pacient pogués tornar a patir la malaltia, sé que s'han donat alguns casos arreu del món, però segurament no són suficients com per tenir una idea mèdica, l'entenc, però creuen que l'efecte podria ser menor que en el primer cas perquè el cos ja hagués après a lluitar-hi?
Difícil de dir-ho, és el que tu dius, no? Són molts pocs casos i la veritat és que jo ara mateix no podria fer dir alguna cosa, m'equivocaria segurament, no ho sé. Tot, jo crec que qualsevol cosa pot passar perquè amb aquest virus ens queden moltes coses per aprendre encara.
Però amb totes les coses que saben del virus, és evident que ha canviat una mica la manera d'abordar-lo quan arriba un malalt a urgències, no? Això ens ho explicaven el doctor Cervantes, la doctora Navarro, etc., que ja saben com abordar la malaltia, saben com tractar-la i com fer que es desenvolupi d'una forma menys greu, però tot i això, els efectes principals o els més greus segueixen sent els pulmonars, no?
Sí, o sigui, el que pot posar en risc la vida del pacient són els efectes a nivell pulmonar. Sens dubte, és el que fa que el malalt vagi a l'UCI, la pneumonia bilateral greu, que és la que posa en risc la vida del pacient.
I aquí no es pot fer res més que el que s'està fent, no?, a nivell de tractar aquestes pneumonies?
La sensació és que des de l'inici, sobretot els corticoides, que és la cortisona que els hi posem, la sensació que és aquella inflamació que apareixia 7-8 dies després queda una mica més minvada, però de totes maneres encara hi ha pacients que al cap d'uns dies fan unes pneumonies molt greus.
Doncs en aquesta lluita contra la malaltia hem pogut parlar avui amb la doctora Amàlia Moreno del Taulí, que ens explica totes aquestes seqüeles. Ens quedem amb això, doctora, amb aquestes conseqüències d'aquells que també poden passar la malaltia de forma més lleu, per tant, pendents tots i sobretot seguiment mèdic, no? Entenc que aquesta és la clau, no? Consultar.
Exacte, consultar, exacte.
Consultar qualsevol cosa que ens passi, si hem patit o no la malaltia, com sempre, vaja. Gràcies, doctora Moreno, per haver-nos acompanyat avui. Que tingui un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.